segura. Informa-te'n a covid19.amb.cat.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Bon dia. El govern espanyol preveu un desconfinament en quatre fases que s'allargarà ben bé fins a finals del mes de juny, si tot va bé. Un retorn a la nova normalitat que serà asimètric i per províncies i no permetrà la mobilitat entre elles. En cada espai geogràfic es canviarà d'etapa cada 15 dies sempre que no hi hagi nous brots. A partir de dilluns es recupera certa activitat econòmica, com són els menjars preparats a domicili o les perruqueries amb cita prèvia. A la fase 1 ja obrirà el petit comerç, les terrasses amb limitació d'aforament o els hotels, tret dels espais d'ús comú. Després serà el torn per als bars i restaurants i els cinemes amb un terç de la capacitat. Malgrat que el curs ja es dona per acabat a finals de maig, podrien obrir escoles només per reforç o atenció de menors de 6 anys quan tots dos pares treballin. En una última fase ja es podrà accedir a les platges, per exemple, i es confia en l'obertura total de l'activitat econòmica, això sí, mantenint les mesures de distanciament social. Així comencem una nova edició del Notícies en Xarxa. Avui és dimecres, és 29 d'abril i aquests són altres titulars que ens deixa la jornada. El coronavirus ja ha causat més de 10.000 morts a Catalunya. En les últimes hores han perdut la vida 150 persones, una dada estable comparada amb dilluns, mentre que els contagis han repuntat, arribant als 1.500. Ara mateix hi ha la meitat de pacients greus respecte al pic de fa 3 setmanes. L'atur ha pujat a Catalunya més d'un 10% el primer trimestre, amb 5.800 persones més sense feina. És la pitjor dada dels últims 7 anys i encara no recull els afectats per expedients de regulació d'ocupació temporal a causa del coronavirus. Partits, entitats i agents civils de Barcelona han començat a treballar en un pacte que permeti a la ciutat afrontar el futur després de l'impacte de la Covid-19. S'assignarà el juliol i preveurà plans de xoc per a tots els àmbits. Augmenta lleugerament el nombre de persones disposades a renunciar a llibertats a canvi de seguretat. Ho constata un estudi de la Universitat de Barcelona, segons el qual, amb només 2 mesos, s'ha incrementat un punt el suport a un govern més tecnocràtic si ha de suposar més protecció en crisis com la del coronavirus. Han detingut a Sant Cugat l'home acusat de l'homicidi d'almenys 3 persones sense sostre en 10 dies a Barcelona. Totes les agressions s'han fet amb un mateix modus operandi, amb extrema violència. L'últim crim va ser a la mitjanit de dilluns, prop de la Sagrada Família. La Federació Catalana de Bàsquet anuncia la finalització de totes les seves competicions federades. Aquesta temporada acaba sense descensos, però no està gens clar què passarà amb els ascensos. Cop d'ull al temps, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, arrenquem avui aquesta jornada amb un ambient més fred que el d'ahir, on més han baixat les temperatures és cap a les comarques gironines. Cal destacar que al llarg del matí avui s'espera que tinguem un dia primaveral. Han d'arribar alguns núvols prims que deixaran el cel enteminat, d'altres de mitjans que puntualment deixaran el cel mig ennuvolat, però només s'esperen alguns ruixats cap a l'extrem nord del territori, cap a la serralada del Pirineu, de cara al migdia. Pel que fa a la temperatura màxima, serà força agradable amb aquests valors que podran enfilar-se fins als 24 graus i aquests més alts s'han de registrar cap a les Terres de l'Ebre o cap a la zona de Ponent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El govern preveu un desconfinament en 4 fases que s'allargarà ben bé fins a finals de juny, si tot va bé i no hi ha cap rebrot important. Es preveu certa recuperació econòmica i l'obertura d'alguns comerços. Això sí, bars i restaurants hauran de tenir un aforament limitat. El curs es dona pràcticament ja per acabat i només es podrien obrir algunes escoles a finals de maig, en tot cas per fer activitats de reforç o bé per acollir els menors de 6 anys en el qual els pares treballin.
El desescalament i la tornada a la nova normalitat tindrà 4 fases de 2 setmanes cadascuna i es completaria cap a finals de juny o inicis de juliol, si tot va bé. Serà asimètric segons les comunitats autònomes i per províncies. Aquestes són les idees generals del desconfinament que el govern espanyol ha dissenyat i que Pedro Sánchez va presentar.
No habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la nueva normalidad. Todas las actividades permitidas se podrán realizar en consecuencia en la provincia o en la isla en la que se viva.
Serà gradual, permetrà anar obrint comerços de mica en mica. En una primera fase, l'anomenada fase 0, podran obrir, per exemple, restaurants i comerços de servei a domicili. I a la fase 1 podrien obrir petits comerços de proximitat. Seria en una tercera etapa quan podrien obrir tots els restaurants a un 30% de la seva capacitat.
Por seguir con los ejemplos, se prevé la reanudación de la caza y pesca deportiva. Y en cuanto al ocio y la cultura, se reabrirán cines, teatros, auditorios y espacios similares con butaca preasignada y una limitación de aforo de un tercio.
En la darrera part del procés de desescalament és quan es flexibilitzaria la mobilitat i es podria accedir a les platges. El govern espanyol es planteja també la possibilitat d'establir horaris per als passeigs diaris.
Abans de conèixer el pla del govern central, la Generalitat ha proposat el seu, basat en franges horàries per tota la població. Segons la previsió del govern, es podrà fer esport a primera hora del matí, de 6 a 8, i a última del vespre, de 7 a 9. Els majors de 65 anys sortiran de 9 a 11 del matí. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que els joves i alguns adults compartiran franja, de 6 de la tarda a 8 del vespre.
I de 6 a 8 del vespre, la mobilitat estaria prevista per als joves entre 14 i 17 anys i els adults que no es desplacen als seus centres de treball, persones que pateixen un ERTO, persones que pateixen l'atur o fins i tot persones que també fan teletreball.
Per la desescalada és clau fer testos massius a la població. El programa Orfeu entra en la segona fase i 4 universitats públiques s'incorporen a fer testos PCR. Es faran 309.000 proves de detecció de coronavirus. Són 139.000 més de les previstes inicialment pel govern, que també ha incrementat la partida en més d'un milió d'euros.
Repunta el nombre de contagis a Catalunya, però el de defuncions cau lleugerament. Tot i això, ja són més de 10.000 les persones que haurien perdut la vida per la Covid-19 des de l'inici de la pandèmia, segons els certificats de defunció. Continua a la baixa el nombre de pacients a les UCIs i les altes hospitalàries freguen la xifra de 30.000. El nombre de sanitaris contagiats per dies és cada vegada més estable. Ahir van ser 140 els casos, quan s'havien donat jornades de més de 400 positius. El total supera els 8.000. A Espanya, lleu descens en els contagis i les defuncions. S'han sumat 500 casos menys que ahir i les morts han caigut en 30 persones. De nou, el nombre de pacients que ha superat la malaltia en un dia és major que el de nous contagis. Estats Units ja sobrepassa el milió de casos, segons la Universitat Johns Hopkins, i el recompte mundial és de prop de 3.100.000 contagis i més de 215.000 defuncions.
A Catalunya, la taxa d'atur s'ha enfilat per sobre del 10,5% el primer trimestre de l'any i el nombre d'aturats s'ha incrementat en 5.800 persones més, situant el total de desocupats per sobre dels 411.000. A Espanya, la taxa d'atur s'acosta ja al 14,5% amb 212.000 nous aturats i més de 3.300.000 persones a les llistes de desocupació. Unes dades que mostren només lleugerament els efectes de la paralització econòmica per la pandèmia. D'una banda, perquè el període analitzat només inclou les dues primeres setmanes de l'estat d'alarma i de l'altra, perquè l'atur no comptabilitza els treballadors afectats per ERTOs.
En matèria d'afiliació, entre l'11 de març i el 31 de març detectem que hi ha una caiguda d'afiliació mitjana per dia de 7.000 persones. De fet, a Catalunya hi ha una pèrdua absoluta de 141.641 persones afiliades a la Seguretat Social, el que significa una davallada del 4,1% de persones afiliades.
Des dels sindicats, Comissions Obreres parla d'un escenari incert però cru i reclama la creació d'una taula de diàleg amb les patronals per definir canvis en els pressupostos del 2020.
La paralització de projectes i obres arran de la crisi de la Covid-19 suposa el fre més gran a la reactivació laboral i econòmica pels gremis i col·lectius de Coell. Malgrat que estan a l'expectativa de com evolucioni la situació, l'estimació de la caiguda de la facturació d'aquelles empreses que no han estat serveis essencials és del més del 15%.
D'entrada, la paralització de les obres i dels projectes genera una situació d'incertesa i una situació de falta de confiança. Molt difícil de gestionar. És clar que cal saber si aquesta situació serà més temporal o serà més definitiva. En funció, si és més temporal tindrà una afectació, si és definitiva en tindrà una altra.
Des de la Coell consideren que totes les mesures que es prenguin en l'àmbit econòmic seran poques per a reconstruir el teixit productiu. Tanmateix, Gardenyes creu que l'eina del teletreball ha vingut per quedar-se, ja que les relacions humanes, econòmiques, familiars o laborals no s'haguessin gestionat d'igual manera durant aquesta situació.
El Port de Tarragona prepara un nou paquet de mesures per apaivagar l'impacte econòmic de l'actual crisi en el teixit empresarial associat al sector portuari. Per tal de rebaixar la pressió sobre les empreses, el Port facilitarà l'ajornament de taxes portuàries sense interessos. La institució calcula que suposarà una injecció de 13,2 milions d'euros corresponents a serveis portuaris. D'altra banda, també està estudiant la rebaixa de la taxa d'ocupació.
Que aquestes empreses puguin sol·licitar una reducció de fins al 20% de la taxa d'ocupació. Per tant, en conjunt, unes mesures que superen els 25 milions d'euros que, com dèiem al començament, van adreçades directament a dinamitzar econòmicament el nostre entorn.
Més enllà de les noves iniciatives, l'avançament de pagaments a proveïdors estimen que arribaran a l'import de 10 milions d'euros a finals de juny. Amb la mateixa intenció d'impulsar l'economia, l'autoritat portuària ja va anunciar que, malgrat tenir menys ingressos, no frenarà les inversions previstes.
El 75% dels consumidors asseguren que després de la pandèmia del coronavirus vol reduir el seu volum habitual de compres, mentre que més del 60% es replantejarà les seves necessitats. Una de les raons per a aquesta disminució del consum és la crisi econòmica, però també la necessitat de ser més respectuosos amb el medi ambient. Així ho diu un estudi fet per l'Escola Universitària de Comerç i Distribució. L'Escodi ha plantejat una enquesta oberta sobre els hàbits de consum durant aquesta època de confinament i les tendències del consumidor una vegada el comerç torni a obrir amb normalitat. A l'enquesta hi han participat més de 700 persones i ha estat dirigida pel professor en psicologia de consum Albert Vinyals.
El comerç s'ha reinventat i més que ho haurà de fer. Actualment són molts els establiments de productes no essencials que ofereixen el seu estoc a través d'internet per garantir almenys una part dels ingressos. I per continuar en aquesta línia, el sector reclama formació a les administracions. Però més enllà d'això, com canviaran els comerços quan puguin tornar a obrir? Garantir la higiene dels productes i la total seguretat dels clients en un clima de tranquil·litat són els principals objectius del sector.
Des de la Unió de Botiguers estem preparant mesures per tal de que tots els nostres comerços, les nostres botigues, estiguin plenament adaptats i siguin botigues 100% segures, amb les mesures d'higiene que calgui i amb les mesures que ens faci falta.
Per part del comerç haurem de tenir més aviat una agenda per poder quedar amb els nostres clients i poder atendre'ls d'una manera més individual, amb menys aglomeracions.
Això sí, el sector té clar que serà dels darrers a poder tornar a obrir portes. La restauració i l'oci nocturn són els altres grans afectats per la situació, atenent a que una de les coses que es voldrà evitar amb les properes fases del desconfinament és l'acumulació de les persones.
Les conseqüències de l'impacte del coronavirus a les nostres vides encara estan per mesurar, però ja hi ha algunes tendències. En alguns fòrums d'opinió planeja la pregunta: estaries disposat a renunciar a llibertats a canvi de seguretat? Un estudi de la Universitat de Barcelona apunta a una conclusió. Sí, cada cop més gent sacrificaria llibertats si això comportés major seguretat. El suport a un govern tecnocràtic ha augmentat en un punt, en una escala de l'1 al 7. Aquest augment significatiu s'ha produït en només 2 mesos, entre el gener i el març. També existeix un percentatge ampli de la població que dona suport a formes autoritàries de govern, si això suposés més seguretat per protegir-se del coronavirus.
Aquesta crisi planteja una mena de finestra d'oportunitat per als polítics que vulguin afeblir els controls democràtics i els contrapesos. Un cas molt clar d'això és el d'Hongria, en què el govern de Viktor Orbán ha aprofitat la crisi del coronavirus per fer passar un decret d'alarma que li permet governar per decret durant un temps indefinit. No?
Tot i que aquesta és una reacció a curt termini que no s'ha estabilitzat, crida l'atenció que és més accentuada que la que es produeix davant d'altres fenòmens, com ara el canvi climàtic o el terrorisme.
17 famílies d'un bloc de la Sareb a Sant Fruitós de Bages denuncien pujades del 70% del lloguer en plena crisi sanitària. Per això, amb el suport de la plataforma d'afectats per la hipoteca del Bages, demana que se'ls mantinguin els preus. Acusen la Sareb d'intentar pujar-los al lloguer en un moment molt vulnerable.
Les demandes que fem són una pujada dels lloguers del 0%, que ens renovin a totes les famílies, que no s'obri cap procés judicial contra nosaltres i que es facin càrrec dels manteniments, que ja estan havent molts problemes des de que vam entrar a viure als pisos, dels quals no s'estan fent càrrec i haurien de fer-se'n.
Fa uns mesos van començar a vèncer els primers contractes i els veïns dels 42 pisos van començar a rebre burofax, notificant la puja del 70% sense opció a negociar. Això va fer que molts inquilins es veiessin obligats a deixar el pis. D'altres han acceptat els augments, però hi ha 17 famílies que s'han negat a fer-ho i denuncien haver rebut pressions i amenaces, fins i tot durant l'estat d'alarma.
També a Terrassa, 36 famílies denuncien una situació similar amb la Zora. Tot i la crisi sanitària, les pressions d'aquest fons per pujar els preus dels lloguers continuen. El Sindicat de Llogateres de Terrassa critica que en tot aquest temps l'empresa no ha volgut establir una negociació col·lectiva i que imposa unes clàusules de renovació inacceptables amb pujades de preu de fins al 80%. A més, les persones afectades asseguren que aquests dies la Zora s'ha posat en contacte amb elles per pressionar-les amb una última oferta de renovació del contracte amb les mateixes clàusules abusives i limitant la proposta al temps de vigència de l'estat d'alarma. La situació afecta més de 250 persones a diversos municipis a banda de Terrassa, com l'Hospitalet, Granollers o Badalona.
Abordem la informació més pròxima, la informació de territori, perquè partits, entitats i agents civils han decidit firmar i treballar amb un pacte que s'acabarà firmant al juliol per establir un pla de xoc que permeti recuperar la ciutat de l'impacte del coronavirus.
Reimpulsar la ciutat després de la crisi del coronavirus és l'objectiu de la mesa del Pacte per Barcelona. Es tracta d'un procés participatiu amb tots els grups municipals i agents econòmics, socials, culturals i educatius. Ahir es va convocar la primera reunió i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha destacat la bona predisposició de tothom.
Exigència d'unitat davant d'un moment excepcional i de posar a Barcelona per davant de qualsevol altre interès particular o partidista. I, per tant, el meu agraïment més sincer i més profund a totes les entitats, a tot el teixit de la ciutat i també molt especialment a tots els grups municipals amb representació en aquest consistori.
Els convocants s'han donat un marge de fins al mes de juliol per tenir el pacte tancat i amb plans de xoc previstos per a tots els àmbits.
Davant el reclam de fer un desconfinament gradual i per territoris, tal com demanava l'Associació de Micropobles de Catalunya, a la comarca del Baix Camp i Priorat trobem visions diferenciades. D'una banda, Joaquim Calatayud considera que calen mesures globals per evitar que veïns de segones residències ho interpretin com una invitació a tornar als pobles.
És evident que el desconfinament en municipis petits no té res a veure amb les grans ciutats. A la que obrin una mica més l'aixeta, els pobles petits solen trobar amb la problemàtica dels desplaçaments de segona residència. Tinc la sensació que si es donés el cas hi hauria una estampida de les grans ciutats.
Una visió que no és compartida per Xavier Gràcia des del Priorat, qui assenyala que la idiosincràsia dels pobles prioratins podria permetre la tornada a la normalitat properament. Ara bé, també apel·la a la responsabilitat individual per evitar que els pobles s'omplin de residents estacionals.
Com tenim? Per això et dic que el que nosaltres apel·lem és la manca d'informació que té el ciutadà i el que hauríem de fer és instruir-lo, educar-lo molt més al que està succeint.
En el que sí coincideixen és en la manera com s'ha confinat el conjunt de la població. Tant per Calatayud com per Gràcia, el fet de confinar tota la ciutadania alhora ha permès a crear una consciència col·lectiva per evitar mals majors.
90 joves xinesos de Wuhan i els seus 10 educadors es troben confinats a la casa de colònies al Collell de Sant Ferriol. Van decidir traslladar-se de Barcelona a la Garrotxa durant el confinament de la ciutat xinesa on va originar-se la pandèmia del nou coronavirus. Els joves tenen entre 12 i 18 anys. Estan escolaritzats a Catalunya en el marc d'un programa esportiu de futbol que els permetia estudiar i formar-se al país des del setembre fins al juny. Una setmana abans del decret de l'estat d'alarma, els joves que mai no han mostrat símptomes per coronavirus van ser traslladats de les residències de Barcelona on s'hi estaven fins a la casa de colònies Garrotxina. L'empresa vol esperar que passin els dies i es normalitzi la situació, tot i que existeix la incertesa sobre quan podran tornar a casa els joves confinats.
En aquesta caravana és on vivia i on ha estat detingut el presumpte autor de la mort d'almenys 3 persones que vivien al carrer a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut després de l'avís d'un ciutadà al 112 que va posar el cos policial sobre la pista d'aquest home de 35 anys.
La forma en què actuava aquesta persona no deixava cap mena de defensa per la víctima. La violència era desmesurada i gratuïta. Estem comprovant el seu historial delictiu. Només remarquem una detenció a Saragossa en l'àmbit del patrimoni.
Tres de les morts de persones sense llar tenen un mateix modus operandi. És per això que la investigació se centra en que podria ser el mateix autor qui les ha perpetrat. El 16 d'abril van matar un noi de 23 anys al barri del Fort Pienc, a tocar de l'Auditori, i al cap de dos dies, el 18 d'abril, es va produir una altra mort al carrer de Casp, pràcticament davant del Teatre Tívoli.
Aquest dimecres se celebra el Dia Internacional de la Dansa. Es tracta d'una jornada que habitualment és plena d'activitats arreu del país i que, a causa del confinament, enguany ha hagut de canviar. Tot i això, les entitats no han volgut que passi desapercebuda i han posat en marxa algunes iniciatives. Així, l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya ha recollit durant tot el mes d'abril i fins avui mateix vídeos d'amateurs i professionals fent dansa confinada sota el hashtag #VeiemACasaD&D20. És el cas d'Ite Dansa, jove companyia de dansa de l'Institut del Teatre, que ha publicat un vídeo dels seus ballarins interpretant Wim, d'Alexander Ekman, des de les seves llars. I un altre exemple, aquest dirigit als amants de la dansa tradicional, és la iniciativa que ha posat en marxa l'Agrupament d'Esbarts Dansaires. L'entitat emet avui i durant 24 hores per YouTube una recopilació d'actuacions d'esbarts sota el lema Volem ballar i ballarem.
El sector de la dansa aprofita també aquesta jornada internacional dedicada a la disciplina del ball per destacar que són un dels àmbits més perjudicats pel tancament de la cultura arran de la crisi de la Covid-19. Marta Riera, creadora, productora i mànager de la companyia Mar Gómez i afectada per l'ajornament del festival Sismògraf a la tardor, parla així del futur del sector a curt termini.
Realment el sector ja sempre ha tingut pocs recursos i la dansa en especial. Aleshores, si no hi ha activitat de funcions d'aquí a final d'any, realment és catastròfic el resultat que pot tenir perquè moltes de les companyies desapareixeran o es reduiran moltíssim.
El sector demana a la Generalitat mesures per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus en les arts escèniques.
Com era de preveure, la Federació Catalana de Bàsquet ha anunciat la finalització de totes les seves competicions federades. Aquesta temporada acaba sense descensos, però no està gens clar què fer amb els ascensos. Ara mateix, la incertesa és la norma.
Gairebé segur no farem fases al juliol. I és molt difícil que les puguem fer al setembre. No tenim clar quan iniciarem la competició.
Amb tot, la federació presentarà un projecte de competicions que haurà d'aconseguir un difícil equilibri entre salut, economia i interessos esportius. Pel que fa als comptes, es procedirà a abonar la part proporcional de llicències de les quotes de participació i també de la bossa comú d'arbitratge. A més, la federació buscarà la manera de retornar la part proporcional de la quota en concepte de mútua.
La Federació Espanyola de Bàsquet ha donat per acabada la Lliga Femenina Endesa aquesta temporada. L'entitat i els 14 clubs de la competició han acordat que no hi haurà descens i que hi haurà dos equips que ascendiran de la Lliga Femenina 2. Així doncs, la temporada que ve la Lliga Femenina Endesa comptarà amb 16 equips.
De moment la Lliga Femenina s'havia de combinar amb la Women NBA a l'estiu i amb tots els compromisos de selecció previs a europeus i a Jocs Olímpics en aquest cas, no? Per tant, crea una mica l'expectativa de com la federació vol plantejar una lliga amb 16 quan ja hi havia molts problemes per fer-la de 14. El més important després és com es determina les posicions de la classificació, com acaba aquesta lliga, no? Si realment hi ha campió o no hi ha campió, i si quina classificació es farà servir, per exemple, per les places europees.
També queda per definir-se quins seran els dos clubs que pugen de categoria i com queda el calendari amb 16 equips.
El Lleida Esportiu continua a l'espera de més decisions de la Federació Espanyola de Futbol. El tècnic reitera que queda molta competició per endavant com per a prendre una decisió tan important. El que no entén és que s'agafi els mèrits esportius d'un sí i d'altres no.
La jornada 28 no puede tener ni campeones, ni equipos descendidos, ni equipos de playoff con 30 puntos en juego. Yo creo que eso tiene que ser unánime por parte de todos. Creo que es de virtud de la competición. Faltan 30 puntos. No puede haber nada decidido. A partir de ahí, todo lo que no sea terminar la competición, creo que entenderíamos que no es justo.
Però la gran por i preocupació del tècnic blau és la reestructuració que arriba a la segona divisió B, amb un total de 98 equips. El tècnic té clar que amb aquesta decisió la categoria no evolucionarà.
Qui ens havia de dir que hem estat capaços d'adaptar-nos a un confinament? Que una abraçada és el millor abric. I que somio amb aquell cafè que tantes vegades et vaig ajornar. Que darrere de les mascaretes hi ha somriures. Que seguim estimant. I que als centres sanitaris cada dia n'hi entren molts, però també en surten molts. Així que agafa forces, pare, que aquí fora tothom està fent el que s'ha de fer.
Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
A Naturgy tots els empleats treballem per treure't preocupacions i tenim un pla, ajornar el pagament de factures durant 3 mesos i finançar-les a un any sense interessos. Obrir un servei de consulta mèdica per videotrucada, pagar el comptat als nostres proveïdors, assegurar el subministrament a tots els nostres clients, sobretot els vulnerables, i proporcionar energia sense cost als hotels medicalitzats. I tots a Naturgy continuarem treballant per posar-t'ho una mica més fàcil. Naturgy.
Coronavirus és responsabilitat de tothom. És per això que cal que ens hi impliquem i complim les diferents mesures de protecció i contenció. D'aquesta manera podrem contenir la pandèmia, protegir les persones més vulnerables i evitar la saturació dels centres sanitaris. Per més informació, entra a canalsalut.gencat.cat. 061. Salut respon.
Sisplau, protegeix-te i protegeix-nos.
Per la teva salut, per la de tots.
Per la teva vida i per la dels altres.
Sisplau, queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Bé, tenint en compte que la situació és molt complicada, que hi ha una emergència mèdica superxunga i que a nivell econòmic, pues, això és un desastre, jo tinc que reconèixer que aquests dies a casa, que són dues setmanes, doncs estic fent el que feia molt temps que no tenia temps de fer, que és estar a casa, disfrutar-la, perquè fa poc he fet unes reformes i no he tingut... Tinc la gateta aquí. Hola, miau. Doncs disfrutar aquests quatre gats que corren per casa, disfrutar del temps, disfrutar... de poder cuinar a casa per mi, que feia molt temps que tampoc ho podia fer. Aquests dies, doncs, més enllà de pensar receptes, de netejar aquest espai i d'uns directes que estic fent cada dia, doncs, perquè la gent vegi receptes a casa i això, doncs, poca cosa més m'ocupa l'espai. Fer esport, que per mi és molt important, i preparar receptes, no les que estic fent aquí en directe cada dia, sinó receptes que faré quan tingui la sort de poder tornar a obrir els restaurants. Això és el que faig aquests dies. Tinc que dir No són vacances, evidentment, però que per almenys estic descansant, que feia molt temps que no tenia l'ocasió de fer-ho. I tenint en compte que això és un follon, doncs bé, de moment ho porto bé, 2 setmanes. Ja en parlarem d'aquí uns quants dies més. Això és el que faig i amb això passo els dies.
El govern espanyol preveu un desconfinament en 4 fases que s'allargarà ben bé fins a finals del mes de juny, si tot va bé. Un retorn a la nova normalitat que serà asimètric i per províncies i no permetrà la mobilitat entre elles. En cada espai geogràfic es canviarà d'etapa cada 15 dies sempre que no hi hagi nous brots. A partir de dilluns es recupera certa activitat econòmica, com són els menjars preparats a domicili o les perruqueries amb cita prèvia. A la fase 1 ja obrirà el petit comerç, les terrasses amb limitació d'aforament o els hotels, tret dels espais d'ús comú. Després serà el torn per als bars i restaurants i els cinemes amb 1/3 de la capacitat. Malgrat que el curs ja es dona per acabat a finals de maig, podrien obrir escoles només per reforç o atenció de menors de 6 anys quan tots dos pares treballin. En una última fase ja es podrà accedir a les platges, per exemple, i es confia en l'obertura total de l'activitat econòmica, això sí, mantenint les mesures de distanciament social. Així comencem una nova edició del Notícies en Xarxa. Avui és dimecres, és 29 d'abril i aquests són altres titulars que ens deixa la jornada. El coronavirus ja ha causat més de 10.000 morts a Catalunya. En les últimes hores han perdut la vida 150 persones, una dada estable comparada amb dilluns, mentre que els contagis han repuntat, arribant als 1.500. Ara mateix hi ha la meitat de pacients greus respecte al pic de fa 3 setmanes. L'atur ha pujat a Catalunya més d'un 10% el primer trimestre, amb 5.800 persones més sense feina. És la pitjor dada dels últims 7 anys i encara no recull els afectats per expedients de regulació d'ocupació temporal a causa del coronavirus. Partits, entitats i agents civils de Barcelona han començat a treballar en un pacte que permeti a la ciutat afrontar el futur després de l'impacte de la Covid-19. S'assignarà el juliol i preveurà plans de xoc per a tots els àmbits. Augmenta lleugerament el nombre de persones disposades a renunciar a llibertats a canvi de seguretat. Ho constata un estudi de la Universitat de Barcelona, segons el qual, amb només 2 mesos, s'ha incrementat un punt el suport a un govern més tecnocràtic si ha de suposar més protecció en crisis com la del coronavirus. Han detingut a Sant Cugat l'home acusat de l'homicidi d'almenys 3 persones sense sostre en 10 dies a Barcelona. Totes les agressions s'han fet amb un mateix modus operandi, amb extrema violència. L'últim crim va ser a la mitjanit de dilluns, prop de la Sagrada Família. La Federació Catalana de Bàsquet anuncia la finalització de totes les seves competicions federades. Aquesta temporada acaba sense descensos, però no està gens clar què passarà amb els ascensos. Cop d'ull al temps, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, arrenquem avui aquesta jornada amb un ambient més fred que el d'ahir. On més han baixat les temperatures és cap a les comarques gironines. Cal destacar que al llarg del matí avui s'espera que tinguem un dia primaveral. Han d'arribar alguns núvols prims que deixaran el cel enteminat, d'altres de mitjans que puntualment deixaran el cel mig ennuvolat, però només s'esperen alguns ruixats cap a l'extrem nord del territori, cap a la serralada del Pirineu, de cara al migdia. Pel que fa a la temperatura màxima, serà força agradable amb aquests valors que podran enfilar-se fins als 24 graus i aquests més alts s'han de registrar cap a les Terres de l'Ebre o cap a la zona de Ponent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El govern preveu un desconfinament en 4 fases que s'allargarà ben bé fins a finals de juny, si tot va bé i no hi ha cap rebrot important. Es preveu certa recuperació econòmica i l'obertura d'alguns comerços. Això sí, bars i restaurants hauran de tenir un aforament limitat. El curs es dona pràcticament ja per acabat i només es podrien obrir algunes escoles a finals de maig, en tot cas per fer activitats de reforç o bé per acollir els menors de 6 anys en el qual els pares treballin.
El desescalament i la tornada a la nova normalitat tindrà 4 fases de 2 setmanes cadascuna i es completaria cap a finals de juny o inicis de juliol, si tot va bé. Serà asimètric segons les comunitats autònomes i per províncies. Aquestes són les idees generals del desconfinament que el govern espanyol ha dissenyat i que Pedro Sánchez va presentar.
No habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la nueva normalidad. Todas las actividades permitidas se podrán realizar en consecuencia en la provincia o en la isla en la que se viva.
Serà gradual, permetrà anar obrint comerços de mica en mica. En una primera fase, l'anomenada fase 0, podran obrir, per exemple, restaurants i comerços de servei a domicili. I a la fase 1 podrien obrir petits comerços de proximitat. Seria en una tercera etapa quan podrien obrir tots els restaurants a un 30% de la seva capacitat.
Por seguir con los ejemplos, se prevé la reanudación de la caza y pesca deportiva y en cuanto al ocio y la cultura se reabrirán cines, teatros, auditorios y espacios similares con butaca preasignada y una limitación de aforo de un tercio.
En la darrera part del procés de desescalament és quan es flexibilitzaria la mobilitat i es podria accedir a les platges. El govern espanyol es planteja també la possibilitat d'establir horaris per als passeigs diaris.
Abans de conèixer el pla del govern central, la Generalitat ha proposat el seu, basat en franges horàries per tota la població. Segons la previsió del govern, es podrà fer esport a primera hora del matí, de 6 a 8, i a última del vespre, de 7 a 9. Els majors de 65 anys sortiran de 9 a 11 del matí. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que els joves i alguns adults compartiran franja de 6 de la tarda a 8 del vespre.
I de 6 a 8 del vespre, la mobilitat estaria prevista per als joves entre 14 i 17 anys i els adults que no es desplacen als seus centres de treball, persones que pateixen un ERTO, persones que pateixen l'atur o fins i tot persones que també fan teletreball.
Per la desescalada és clau fer testos massius a la població. El programa Orfeu entra en la segona fase i 4 universitats públiques s'incorporen a fer testos PCR. Es faran 309.000 proves de detecció de coronavirus. Són 139.000 més de les previstes inicialment pel govern, que també ha incrementat la partida en més d'1 milió d'euros.
Repunta el nombre de contagis a Catalunya, però el de defuncions cau lleugerament. Tot i això, ja són més de 10.000 les persones que haurien perdut la vida per la Covid-19 des de l'inici de la pandèmia, segons els certificats de defunció. Continua a la baixa el nombre de pacients a les UCIs i les altes hospitalàries freguen la xifra de 30.000. El nombre de sanitaris contagiats per dies és cada vegada més estable. Ahir van ser 140 els casos, quan s'havien donat jornades de més de 400 positius. El total supera els 8.000. A Espanya, lleu descens en els contagis i les defuncions. S'han sumat 500 casos menys que ahir i les morts han caigut en 30 persones. De nou, el nombre de pacients que ha superat la malaltia en un dia és major que el de nous contagis. Estats Units ja sobrepassa el 1 milió de casos, segons la Universitat Johns Hopkins, i el recompte mundial és de prop de 3.100.000 contagis i més de 215.000 defuncions.
A Catalunya, la taxa d'atur s'ha enfilat per sobre del 10,5% el primer trimestre de l'any i el nombre d'aturats s'ha incrementat en 5.800 persones més, situant el total de desocupats per sobre dels 411.000. A Espanya, la taxa d'atur s'acosta ja al 14,5% amb 212.000 nous aturats i més de 3.300.000 persones a les llistes de desocupació. Unes dades que mostren només lleugerament els efectes de la paralització econòmica per la pandèmia. D'una banda, perquè el període analitzat només inclou les 2 primeres setmanes de l'estat d'alarma i de l'altra, perquè l'atur no comptabilitza els treballadors afectats per ERTOs.
En matèria d'afiliació, entre l'11 de març i el 31 de març detectem que hi ha una caiguda d'afiliació mitjana per dia de 7.000 persones. De fet, a Catalunya hi ha una pèrdua absoluta de 141.641 persones afiliades a la Seguretat Social, el que significa una davallada del 4,1% de persones afiliades.
Des dels sindicats, Comissions Obreres parla d'un escenari incert però cru i reclama la creació d'una taula de diàleg amb les patronals per definir canvis en els pressupostos del 2020.
La paralització de projectes i obres arran de la crisi de la Covid-19 suposa el fre més gran a la reactivació laboral i econòmica pels gremis i col·lectius de Coell. Malgrat que estan a l'expectativa de com evolucioni la situació, L'estimació de la caiguda de la facturació d'aquelles empreses que no han estat serveis essencials és del més del 15%.
D'entrada, la paralització de les obres i dels projectes genera una situació d'incertesa i una situació de falta de confiança. Molt difícil de gestionar. És clar que cal saber si aquesta situació serà més temporal o serà més definitiva. En funció, si és més temporal tindrà una afectació, si és definitiva en tindrà una altra.
Des de la COEL consideren que totes les mesures que es prenguin en l'àmbit econòmic seran poques per a reconstruir el teixit productiu. Tanmateix, Gardenyes creu que l'eina del teletreball ha vingut per quedar-se, ja que les relacions humanes, econòmiques, familiars o laborals no s'haguessin gestionat d'igual manera durant aquesta situació.
El Port de Tarragona prepara un nou paquet de mesures per apaivagar l'impacte econòmic de l'actual crisi en el teixit empresarial associat al sector portuari. Per tal de rebaixar la pressió sobre les empreses, el Port facilitarà l'ajornament de taxes portuàries sense interessos. La institució calcula que suposarà una injecció de 13,2 milions d'euros corresponents a serveis portuaris. D'altra banda, també està estudiant la rebaixa de la taxa d'ocupació.
Que aquestes empreses puguin sol·licitar una reducció de fins al 20% de la taxa d'ocupació. Per tant, en conjunt, unes mesures que superen els 25 milions d'euros que, com dèiem al començament, van adreçades directament a dinamitzar econòmicament el nostre entorn.
Més enllà de les noves iniciatives, l'avançament de pagaments a proveïdors estimen que arribaran a l'import de 10 milions d'euros a finals de juny. Amb la mateixa intenció d'impulsar l'economia, l'autoritat portuària ja va anunciar que, malgrat tenir menys ingressos, no frenarà les inversions previstes.
Canvi de paradigma, canvi de model i canvi d'estratègia és el que està plantejant la Diputació de Barcelona perquè la seva feina per promocionar l'oferta turística de les comarques barcelonines encaixi millor amb els temps que vindran, conscients que la crisi de la Covid-19 farà que l'activitat turística a Catalunya acabi sent molt diferent a com es plantejava fins ara, com a mínim fins a finals d'any. Per això ja treballa en l'anomenada Estratègia Zero, buscant la complicitat i la col·laboració entre administracions i el sector privat. Una cosa està clara: cal centralitzar tots els esforços per captar el mercat de proximitat, és a dir, els turistes que puguin venir de l'àrea metropolitana de Barcelona, de Catalunya, de la resta de l'Estat i, com a molt, del sud de França.
Fins que no sapiguem com i de quina manera es farà aquesta reobertura, doncs és evident que ara tenim doncs, una primera estratègia que segurament potser haurem de modificar.
Cal redefinir objectius perquè els turistes seran diferents, però també perquè la competència entre destinacions turístiques espanyoles serà molt gran quan es comenci a recuperar la normalitat.
El sector turístic és un dels més afectats per la crisi sanitària que s'està patint a nivell mundial. No se n'escapen els càmpings, que viuen amb incertesa la situació. Són un tipus d'establiments que necessiten molta previsió i feina prèvia abans d'encetar temporada, i ara mateix és complicat en no conèixer el futur immediat. Setmana Santa s'ha perdut i l'estiu és a 4 dies. Perquè la temporada sigui positiva, s'han de complir diversos factors.
Que tinguem definits uns protocols sanitaris per poder dur a terme la nostra activitat i que aquests protocols siguin assumibles. Depèn de la mobilitat i de que s'obrin les fronteres. El nostre sector depèn molt del turisme internacional i aquest és un element clau.
Càmpings escalencs com l'Illa Mateu, a les Dunes o l'Escala estan en situació d'espera. Els clients van posposant les reserves fins l'estiu, passar l'estiu i fins i tot fins l'any vinent.
Les conseqüències de l'impacte del coronavirus a les nostres vides encara estan per mesurar, però ja hi ha algunes tendències. En alguns fòrums d'opinió planeja la pregunta: estaries disposat a renunciar a llibertats a canvi de seguretat? Un estudi de la Universitat de Barcelona apunta a una conclusió. Sí, cada cop més gent sacrificaria llibertats si això comportés major seguretat. El suport a un govern tecnocràtic ha augmentat en un punt, en una escala de l'1 al 7. Aquest augment significatiu s'ha produït en només 2 mesos, entre el gener i el març. També existeix un percentatge ampli de la població que dona suport a formes autoritàries de govern, si això suposés més seguretat per protegir-se del coronavirus.
Aquesta crisi planteja una mena de finestra d'oportunitat per als polítics que vulguin afeblir els controls democràtics i els contrapesos. Un cas molt clar d'això és el d'Hongria, en què el govern de Viktor Orbán ha aprofitat la crisi del coronavirus per fer passar un decret d'alarma que li permet governar per decret, durant un temps indefinit, no?
Tot i que aquesta és una reacció a curt termini que no s'ha estabilitzat, crida l'atenció que és més accentuada que la que es produeix davant d'altres fenòmens, com ara el canvi climàtic o el terrorisme.
17 famílies d'un bloc de la Sareb a Sant Fruitós de Bages denuncien pujades del 70% del lloguer en plena crisi sanitària. Per això, amb el suport de la plataforma d'afectats per la hipoteca del Bages, demana que se'ls mantinguin els preus. Acusen la Sareb d'intentar pujar-los al lloguer en un moment molt vulnerable.
Les demandes que fem són una pujada dels lloguers del 0%, que ens renovin a totes les famílies, que no s'obri cap procés judicial contra nosaltres i que es facin càrrec dels manteniments, que ja estan havent molts problemes des de que vam entrar a viure als pisos, dels quals no s'estan fent càrrec i haurien de fer-se'n.
Fa uns mesos van començar a vèncer els primers contractes i els veïns dels 42 pisos van començar a rebre burofax, notificant la puja del 70% sense opció a negociar. Això va fer que molts inquilins es veiessin obligats a deixar el pis. D'altres han acceptat els augments, però hi ha 17 famílies que s'han negat a fer-ho i denuncien haver rebut pressions i amenaces, fins i tot durant l'estat d'alarma.
També a Terrassa, 36 famílies denuncien una situació similar amb la Zora. Tot i la crisi sanitària, les pressions d'aquest fons per pujar els preus dels lloguers continuen. El Sindicat de Llogateres de Terrassa critica que en tot aquest temps l'empresa no ha volgut establir una negociació col·lectiva i que imposa unes clàusules de renovació inacceptables amb pujades de preu de fins al 80%. A més, les persones afectades asseguren que aquests dies la Zora s'ha posat en contacte amb elles per pressionar-les amb una última oferta de renovació del contracte amb les mateixes clàusules abusives i limitant la proposta al temps de vigència de l'estat d'alarma. La situació afecta més de 250 persones a diversos municipis a banda de Terrassa, com l'Hospitalet, Granollers o Badalona.
Abordem la informació més pròxima, la informació de territori, perquè partits, entitats i agents civils han decidit firmar i treballar amb un pacte que s'acabarà firmant al juliol per establir un pla de xoc que permeti recuperar la ciutat de l'impacte del coronavirus.
Reimpulsar la ciutat després de la crisi del coronavirus és l'objectiu de la mesa del Pacte per Barcelona. Es tracta d'un procés participatiu amb tots els grups municipals i agents econòmics, socials, culturals i educatius. Ahir es va convocar la primera reunió i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha destacat la bona predisposició de tothom.
Exigència d'unitat davant d'un moment excepcional i de posar a Barcelona per davant de qualsevol altre interès particular o partidista. I, per tant, el meu agraïment més sincer i més profund a totes les entitats, a tot el teixit de la ciutat i també molt especialment a tots els grups municipals amb representació en aquest consistori.
Els convocants s'han donat un marge de fins al mes de juliol per tenir el pacte tancat i amb plans de xoc previstos per a tots els àmbits.
Davant el reclam de fer un desconfinament gradual i per territoris, tal com demanava l'Associació de Micropobles de Catalunya, a la comarca del Baix Camp i Priorat trobem visions diferenciades. D'una banda, Joaquim Calatayud considera que calen mesures globals per evitar que veïns de segones residències ho interpretin com una invitació a tornar als pobles.
És evident que el desconfinament en municipis petits no té res a veure amb les grans ciutats. A la que obrin una mica més l'aixeta els pobles petits se poden trobar amb la problemàtica dels desplaçaments de segona residència. Tinc la sensació que si es donés el cas hi hauria una estampida de les grans ciutats.
Una visió que no és compartida per Xavier Gràcia des del Priorat, qui assenyala que la idiosincràsia dels pobles prioratins podria permetre la tornada a la normalitat properament. Ara bé, també apel·la a la responsabilitat individual per evitar que els pobles s'omplin de residents estacionals.
Com tenim? Per això et dic que el que nosaltres apel·lem és la manca d'informació que té el ciutadà i el que hauríem de fer, instruir-lo, educar-lo molt més al que està succeint.
En el que sí coincideixen és en la manera com s'ha confinat el conjunt de la població. Tant per Calatayud com per Gràcia, el fet de confinar tota la ciutadania alhora ha permès a crear una consciència col·lectiva per evitar mals majors.
90 joves xinesos de Wuhan i els seus 10 educadors es troben confinats a la casa de colònies al Collell de Sant Ferriol. Van decidir traslladar-se de Barcelona a la Garrotxa durant el confinament de la ciutat xinesa on va originar-se la pandèmia del nou coronavirus. Els joves tenen entre 12 i 18 anys. Estan escolaritzats a Catalunya al marc d'un programa esportiu de futbol que els permetia estudiar i formar-se al país des del setembre fins al juny. Una setmana abans del decret de l'estat d'alarma, els joves, que mai no han mostrat símptomes per coronavirus, van ser traslladats de les residències de Barcelona on s'hi estaven fins a la casa de colònies Garrotxina. L'empresa vol esperar que passin els dies i es normalitzi la situació, tot i que existeix la incertesa sobre quan podran tornar a casa els joves confinats.
En aquesta caravana és on vivia i on ha estat detingut el presumpte autor de la mort d'almenys 3 persones que vivien al carrer a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut després de l'avís d'un ciutadà al 112 que va posar el cos policial sobre la pista d'aquest home de 35 anys.
La forma en què actuava aquesta persona no deixava cap mena de defensa per la víctima. La violència era desmesurada i gratuïta. Estem comprovant el seu historial delictiu. Només remarquem una detenció a Saragossa en l'àmbit del patrimoni.
Tres de les morts de persones sense llar tenen un mateix modus operandi. És per això que la investigació se centra en que podria ser el mateix autor qui les ha perpetrat. El 16 d'abril van matar un noi de 23 anys al barri del Fort Pienc, a tocar de l'Auditori, i al cap de dos dies, el 18 d'abril, es va produir una altra mort al carrer de Cas, pràcticament davant del Teatre Tívoli.
Aquest dimecres se celebra el Dia Internacional de la Dansa. Es tracta d'una jornada que habitualment és plena d'activitats arreu del país i que, a causa del confinament, enguany ha hagut de canviar. Tot i això, les entitats no han volgut que passi desapercebuda i han posat en marxa algunes iniciatives. Així, l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya ha recollit durant tot el mes d'abril i fins avui mateix vídeos d'amateurs i professionals fent dansa confinada sota el hashtag #VallemaCasaD&D20. És el cas d'Ite Dansa, jove companyia de dansa de l'Institut del Teatre, que ha publicat un vídeo dels seus ballarins interpretant Wim, d'Alexander Ekman, des de les seves llars. I un altre exemple, aquest dirigit als amants de la dansa tradicional, és la iniciativa que ha posat en marxa l'Agrupament d'Esbarts Dansaires. L'entitat emet avui i durant 24 hores per YouTube una recopilació d'actuacions d'esbarts sota el lema Volem ballar i ballarem.
El sector de la dansa aprofita també aquesta jornada internacional dedicada a la disciplina del ball per destacar que són un dels àmbits més perjudicats pel tancament de la cultura arran de la crisi de la Covid-19. Marta Riera, creadora, productora i mànager de la companyia Mar Gómez i afectada per l'ajornament del festival Sismògraf a la tardor, parla així del futur del sector a curt termini.
Realment el sector ja sempre ha tingut pocs recursos i la dansa en especial. Aleshores, si no hi ha activitat de funcions d'aquí a final d'any, realment és catastròfic el resultat que pot tenir perquè moltes de les companyies desapareixeran o es reduiran moltíssim.
El sector demana a la Generalitat mesures per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus en les arts escèniques.
Com era de preveure, la Federació Catalana de Bàsquet ha anunciat la finalització de totes les seves competicions federades. Aquesta temporada acaba sense descensos, però no està gens clar què fer amb els ascensos. Ara mateix, la incertesa és la norma.
Gairebé segur no farem fases al juliol. I és molt difícil que les puguem fer al setembre. No tenim clar quan iniciarem la competició.
Amb tot, la federació presentarà un projecte de competicions que haurà d'aconseguir un difícil equilibri entre salut, economia i interessos esportius. Pel que fa als comptes, es procedirà a abonar la part proporcional de llicències de les quotes de participació i també de la bossa comú d'arbitratge. A més, la federació buscarà la manera de retornar la part proporcional de la quota en concepte de mútua.
La Federació Espanyola de Bàsquet ha donat per acabada la Lliga Femenina Endesa aquesta temporada. L'entitat i els 14 clubs de la competició han acordat que no hi haurà descens i que hi haurà dos equips que ascendiran de la Lliga Femenina 2. Així doncs, la temporada que ve la Lliga Femenina Endesa comptarà amb 16 equips.
De moment la Lliga Femenina s'havia de combinar amb la Women NBA a l'estiu i amb tots els compromisos de selecció previs a europeus i a Jocs Olímpics en aquest cas, no? Per tant, queda una mica amb... crea una mica l'expectativa de com la federació vol plantejar una lliga amb 16 quan ja hi havia molts problemes per fer-la de 14. El més important després és com es determina les posicions de la classificació, com acaba aquesta lliga, no? Si realment hi ha campió o no hi ha campió, i si quina classificació es farà servir per exemple per les places europees.
També queda per definir-se quins seran els dos clubs que pugen de categoria i com queda el calendari amb 16 equips.
El Lleida Esportiu continua a l'espera de més decisions de la Federació Espanyola de Futbol. El tècnic reitera que queda molta competició per endavant com per a prendre una decisió tan important. El que no entén és que s'agafi els mèrits esportius d'un sí i d'altres no.
La jornada 28 no puede tener ni campeones, ni equipos descendidos, ni equipos de playoff con 30 puntos en juego. Yo creo que eso tiene que ser unánime por parte de todos. Creo que es de virtud de la competición. Faltan 30 puntos. No puede haber nada decidido. A partir de ahí, todo lo que no sea terminar la competición, creo que entenderíamos que no es justo.
Però la gran por i preocupació del tècnic blau és la reestructuració que arriba a la segona divisió B, amb un total de 98 equips. El tècnic té clar que amb aquesta decisió la categoria no evolucionarà.
A Naturgy tots els empleats treballem per treure't preocupacions i tenim un pla. Ajornar el pagament de factures durant 3 mesos i finançar-les a un any sense interessos. Obrir un servei de consulta mèdica per videotrucada. Pagar el comptat als nostres proveïdors. Assegurar el subministrament a tots els nostres clients, sobretot els vulnerables. I proporcionar energia sense cost als hotels medicalitzats. I tots a Naturgy continuarem treballant per posar-t'ho una mica més fàcil. Naturgy.
Amb les persones que més ens necessiten, fent-los costat en fons de la Fundació La Caixa, obrint canals per fer donatius al Banc dels Aliments i impulsant projectes de voluntariat online per acompanyar la gent gran. A CaixaBank estem amb ells i amb tu, ara més que mai. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Coronavirus és responsabilitat de tothom. És per això que cal que ens hi impliquem i complim les diferents mesures de protecció i contenció. D'aquesta manera podrem contenir la pandèmia, protegir les persones més vulnerables i evitar la saturació dels centres sanitaris. Per més informació, entra a canalsalut.gencat.cat. 061. Salut respon.
Sisplau, protegeix-te i protegeix-nos.
Per la teva salut, per la de tots.
Per la teva vida i per la dels altres.
Sisplau, queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.